Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trillo!
Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 24, L'Hora de l'Utrillo. Un programa enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i, a més, gràcies a Ràdio Maricel.
Som el Guillem i la Núria i serem els encarregats de conduir el programa d'avui. Com ja sabeu, L'Hora de l'Utrillo és un magazín radiofònic.
És a dir, un programa format per seccions ben diferents. Hi haurà entrevistes, contes, etc.
Vinga, comencem, que tenim molta feina.
Deixem passar els més petits de la casa i comencem pels refranys i les dites catalanes del mes d'abril.
Abril tronat, bon any assegurat.
Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
Abril plujós, maig ventós.
Al abril cada gota val per mil.
Abril mullat de pa et ve carregat.
Per l'abril no et tregues ni un fil.
Que monos aquests de primer.
La veritat és que ho fan molt bé. Quan arribin a quart ja veuràs.
Seguidament us oferim una recepta de cuina. Com sempre, els alumnes de tercer ens preparen uns plats.
Aquesta vegada ens han preparat un menú sencer.
L'Amanda, el Max i l'Aina ens han preparat uns macarrons.
L'Àlex, l'Alejandro, l'Adrià i el Magí unes costelles arrebossades.
I el Teo, la Noa i la Jana, un pastís de xocolata per postres.
Quina gana! Anem a la cuina.
Tot seguit una recepta per llepar-se els dits.
Avui us preparem un menú.
De primer, macarrons. De segon, costelles de cabrit.
I de tercer, pa de pessic de xocolata.
Avui fem macarrons.
Ingredient:
oli, sal, carn, tomàquet.
Estris: una olla, una paella, el pal per remenar, una escuradora, una plata.
Elaboració: aigua bullit i després, quan ja ha acabat, posem els macarrons i l'oli. 12 minuts o 15 minuts. 2. La paella li poses oli i poses la carn i la sal. Quan ja està, separem els macarrons a un plat. 4. Ara juntem tot.
Costelles de cabrit arrebossades.
Ingredients: carn, ou, farina de galeta, oli i sal.
Estris: pinces i una paella. Elaboració: primer salem les costelles.
Segon, les passem per l'ou. Tercer, les passem per la farina de galeta i les fregim i les mengem.
Que bones!
pa de pessic de xocolata. Ingredients: mantega, un got de iogurt natural, dues de sucre, tres de farina, tres ous, un sobre de llavors, sucre blanc, tres quarts d'oli, una cullerada de vainilla, cinc cullerades de Nesquik.
Estris, un pinzell, una cullera, un batedor i un motlle.
Elaboració 1. Amb el pinzell es pinta tot el motlle. Amb la mantega i escalfem al forn només la part inferior a 170 graus. 2. En un bol fiquem tots els ingredients i batem durant uns 6 minuts aproximadament. 3. Un cop tenim tota la barreja batuda, l'incorporem en el motlle. 4. Finalment fiquem el motlle al forn durant 40 o 45 minuts. Passant aquests, ho deixem refredar i empolvorem el sucre blanc. Ja està, i és per menjar. Milhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso faz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai.
Molt bé, aquest nano. Li diré a la meva mare que me'l faci algun dia.
Què et sembla si passem a la secció estrella d'aquest mes?
No són totes importants?
Sí, però com que és el magazín d'abril i com que el 23 d'abril és Sant Jordi, avui la secció de llibres de la Marta té especial importància.
Doncs endavant amb les recomanacions de la Marta.
Ens agrada molt llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Hola, avui us recomanaré tres llibres, com sempre. Són de la Biblioteca Santiago Rusiñol i els he triat perquè per diferents motius. El primer m'ha cridat molt l'atenció, el títol. Es titula Els enamorats del llibre, mira, com jo i com vosaltres, que us agrada molt llegir. El seu autor és el Frédéric Laurent, és un autor francès que il·lustra i s'inventa històries. I en aquesta ocasió ens presentarà dos personatges que no són persones, no és un noi i una noia, però són com dos bitxitos, com, bueno, ja ho veureu quan mireu el llibre. Un, el noi, viu en una part del llibre, no de les pàgines, a la part esquerra, i la noia viu a la part dreta del llibre i estan enamorats, s'agraden moltíssim, s'estimen molt, però tenen un problema i és la part de mig del llibre, això que és com una rasa, com una ratlla que no poden creuar ni un ni l'altre per fer les coses junts que els agradaria sopar junts, els agradaria cuidar el seu jardí junts i no ho poden fer perquè tenen aquesta meitat del llibre que els separa. Però al final de tot, els lectors, els nens i les nenes que el llegeixin, podran fer una cosa per ajudar-los. No us el perdeu perquè té unes il·lustracions molt boniques i és una història molt divertida i molt amorosa. Es diu Els enamorats del llibre. El segon que us porto és un còmic. Es titula Pequeños titanes. És una col·lecció, n'hi ha diversos d'aquests còmics. He portat còmics perquè sé que en aquesta escola us agraden molt els còmics i que hi ha grans dibuixants de còmics també, que als Jocs Florals jo veig que dibuixeu molts còmics vosaltres. Doncs són petites històries, no comença el llibre amb una història i acaba al final del llibre amb la mateixa, sinó que són petites historietes d'uns personatges que són superherois i superheroïnes. N'hi ha un munt, és una colla d'amics, aquests titanes, i els altres també s'hi volen afegir en aquesta colla. Els hi passen mil aventures, van a l'escola, però tenen moltes, moltes aventures, moltíssimes. Els autors d'aquests còmics són el Castín Barquim, Art Baltasar i Franco, que ha fet les il·lustracions. I l'últim és un llibre pels més grans de l'escola, cinquè, sisè, i el títol també m'ha agradat molt, és No llegiré aquest llibre. I direu com pot ser que estiguis enamorada del llibre i aquest no t'agradi. Doncs perquè si el llegiu entendreu el per què. Els autors són l'Òscar Julve i el Jaume Copons, són catalans, sobretot el Jaume Copons ha fet una col·lecció de llibres molt, molt xula. En aquest llibre es barreja la realitat amb la ficció i el protagonista és un noi que la mestra li posa com a notes que ha de llegir més i ell diu que no es pensa llegir cap llibre, cap ni un, però li recomanen un. i s'hi trobarà a dintre. Es trobarà amb una de les protagonistes del llibre i li farà veure les coses d'una manera molt diferent.
Gràcies, Marta.
Ja que ens has parlat de llibres i literatura per als més petits, seguim amb la poesia del mes que, com sempre, ens reciten els de segon.
Vinga, l'escoltem.
La poesia del mes.
Poesia de natura. Amb tots els colors faré una llaçada i el guardaré en capsa tancada.
Quan em llevi trista qualsevol matí d'una tisorada, em prendrà un bocí.
M'aixecaré en l'aire com una banderola. Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
La natura. Pobre natura, ja cal que la cuidem.
És veritat, tens tota la raó.
Fem una parada. Hem de donar pas a la publicitat.
Què fem per sopar?
Escolta el magatzem que t'ensenya receptes de cuina.
M'expliques un conte per anar a dormir?
Li pots posar al magatzem que expliquen contes.
Quin dia anirem d'excursió?
Escolta el magatzem que ara diuen l'agenda del mes.
Escolta el magatzem de l'escola Miquel Utrillo cada primer divendres i així t'enteres del que passa a l'escola i d'altres coses.
Carai! Els nostres companys de quart són uns experts en publicitat.
Ja ho veig, m'agrada molt.
A veure, seguim amb el programa perquè encara hi ha moltes seccions.
Seguim amb Nutrillo.
Nutrillo?
Sí, que no vas escoltar el programa passat? Els alumnes de sisè estan fent una seqüència didàctica sobre la nutrició i ens presenten una secció que ens parla sobre els trastorns alimentaris i l'alimentació.
I de què ens parlarà avui?
Del trastorn metabòlic PKU.
Doncs vinga, escoltem-los.
Nutrillo.
Wonderful.
Candela es una compañera de nuestra escuela y actualmente hace P4. Es una niña muy simpática y muy alegre y le encanta venir a Nutrillo. Su vida es una vida bien normal. Está aprendiendo a escribir, a leer, le gusta jugar con sus amigos y se lo pasa muy bien haciendo ambientes. A la hora de comer eso, Candela no come lo mismo que los otros niños. Tiene que llevar una dieta muy estricta para que su salud no se vea afectada. Candela es una de las poquísimas personas en el mundo que tiene PKU. Es una enfermedad muy rara. Hoy en el espacio de nutrición de la Hora del Utrillo hablaremos sobre PKU. Bienvenidos un día más a Nutrillo.
Hola a todos los oyentes. Hoy en nuestro programa de radio tenemos unos invitados muy especiales que nos hablarán sobre la PKU. Son alumnos de sexto que durante el mes de marzo trabajaron una secuencia didáctica sobre nutrición y se hicieron expertos en esta enfermedad. Hablamos con Berta, Paolo, Ayman y John Mark. El maestro Mark también participará en la mesa redonda. Además, también contamos con la presencia de Charo. Son los padres de Candela y aportarán datos interesantes. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contadnos un poco sobre esta enfermedad.
A ver, la PKU es una enfermedad la cual quien la padece no tolera de ninguna manera las proteínas ni animales ni vegetales. Por lo tanto, alguien con PKU no puede comer ni carne, ni pescado, ni huevos, ni leche, ni legumbres.
¡Caramba! Esto es muy raro, ¿no?
Exacto, es una enfermedad rara, es decir, es una enfermedad poco habitual, ya que solo la padecen una de cada 10.000 personas en el mundo.
¿Por qué alguien tiene PKU?
La enfermedad es debido a un trastorno genético. La fenilalanina es una sustancia que se encuentra en muchos de los alimentos. Esta es una proteína que puede dañar el cerebro y causa alguna incapacidad cuando alguien tiene PKU, ya que no tolera esta sustancia.
Porque con PKU se nace, ¿verdad?
Sí, la PKU es una enfermedad genética. Se transmite de padres a hijos. Pero para que alguien desarrolle la enfermedad de la PKU, tiene que ocurrir lo siguiente. Es indispensable que tanto el padre y la madre sean portadores del gen de la PKU. Esto no quiere decir que tengan la enfermedad. Por ejemplo, si el padre tiene el gen de la PKU y la madre no lo tiene, el hijo puede ser que nazca sin el gen de la PKU, o del mismo modo con el gen, pero nunca nacerá con la enfermedad. Para que nazca con la enfermedad es obligatorio que tanto el padre como la madre tengan el gen y, además, lo transmitan al hijo. En cambio, si el padre y la madre sí tienen el gen de la PKU, entonces el hijo puede nacer con la enfermedad.
Entonces, la PKU es una enfermedad genética. ¿Cómo se diagnostica?
Se diagnostica con la prueba del talón, que consiste en hacer un pequeño pinchazo en el talón del recién nacido. La sangre que se extrae se analiza para saber si tiene la PKU o alguna otra enfermedad.
¿Tiene cura?
Bueno, pues actualmente no hay ninguna cura debido a que es una enfermedad rara, pero sí hay diferentes medicinas para aliviar los síntomas de la PKU. Estas medicinas son Fenil Free, que consiste en dar vitaminas para crecer, y una Kuban, que es otra medicina que se debe tomar si se da el caso de que alguien con PKU tome proteínas y de este modo aliviar los síntomas.
Perfecto, bien visto, bien visto. Lo único que me gustaría aquí es un matiz para aclarar un par de cosas que has comentado. El Fenil Free es la fórmula, es un tratamiento que diariamente es obligado que tomen los afectados de PKU. Y es una fórmula especial en la que se contienen todos los minerales, vitaminas, proteínas para que crezcan los niños con PKU, salvo la fenilalanina. Sin embargo, el Kuban sí que es un tratamiento médico que existe para aquellos niños que tienen un pequeño trastorno de PKU, porque hay tres niveles de tolerancia y de enfermedad, y los que tienen un nivel mínimo pueden tomar carne y con este tratamiento médico llamado Kuban pueden compensar los niveles de fenilalanina en sangre. Es decir, que vas bien, bien visto, pero que uno es el tratamiento obligado día a día por todos los afectados y el otro, Kuban, es exclusivamente para aquellos niños o afectados que tienen un grado mínimo de la enfermedad, que no es el caso de vuestra compañera Candela, que es clásica, que ella no puede tomar Kuban, por ejemplo. Entonces no puede tomar absolutamente nada con proteína, ni vegetal ni animal.
Alguien con PKU tiene que seguir una dieta muy estricta, ¿verdad?
Sí, evidentemente es lo más difícil del día a día, pero desde pequeñitos, como afortunadamente vía el cribado neonatal se les diagnostica y empieza el tratamiento, pues afortunadamente pueden llevar una vida completamente normal. La dieta se basa en frutas, verduras y hortalizas y esta fórmula que os he comentado, que es una fórmula PKU, donde están todos los aminoácidos, vitaminas, minerales, proteínas, para que siga creciendo su musculatura.
Sí, que es una dieta muy estricta, pero ¿qué pasaría si alguien con PKU no la sigue?
Podrían aparecer diferentes síntomas si esta dieta no se sigue. Esto podría ser retraso mental, ver o sentir cosas irreales, los espasmos infantiles, convulsiones, dermatitis atópica, tamaño de cabeza inferior o normal. Pero es muy importante remarcar que si sigues esta dieta, la vida de una persona con PKU puede ser una vida bien normal.
Charo, ¿nos podrías explicar cómo es el día a día de Candela en cuanto a las comidas?
Bueno, intentamos normalizar el día a día, pero no es nada normal. ¿Por qué? Puesto que de comida, como si dijéramos, normal, de la que todos estáis acostumbrados a tomar en vuestros platos a la hora de comer y cenar, Candela solo sabéis que puede comer frutas, verduras y hortalizas, el resto de alimentos es algo más que especial porque lo tenemos que comprar en el banco de alimentos del Hospital de San Juan de Dios, donde tratan a Candela diariamente, bueno, semanalmente, y le hacen un control muy exhaustivo semana a semana de lo que come. Y entonces compramos pasta, compramos arroz, compramos pan, compramos galletas, compramos leche, todo ello procesado y tratado en el que le han quitado esta fenilalanina, que es la proteína que le puede dañar el cerebro. Entonces, al mismo tiempo, tenemos en casa unas tablas de lo que es la tolerancia de proteína mínima en verduras, por ejemplo, o en frutas, porque hay muy poca proteína, pero también tienen, o patatas, y entonces vamos viendo cada semana cuántos gramos le podemos dar, porque necesita crecer. Entonces, junto con la fórmula PKU, que le damos cada día 3 o 4 veces, por la mañana desayunando con unos cereales bajos en proteína, a mediodía como postre después de la comida, un plato de pasta sin proteína del banco de alimentos que os decía, a la hora de la merienda, pues por ejemplo un zumo, porque por ejemplo frutas puede comer todas las que quiera y más, le hacemos muchos batidos de frutas y alguna galleta del banco de alimentos sin proteína y su fórmula. Y al mismo tiempo, antes de irse a dormir, un vasito de leche sin proteína, ¿vale?, que se llama Procero y que a veces incluso en el patio lo habréis visto con un tetrabric pequeñito de 200 mililitros, que es este tipo de leche, y su fórmula. Y así conseguimos que la veáis tan estupenda como la veis jugando en el patio cada día.
También organizáis eventos especiales para recoger fondos para la investigación. Hemos visto incluso a Luis Suárez apoyar a la gente con PKU en medio de un partido de fútbol. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es exactamente este proceso?
Bueno, sí, es muy extraordinario. La verdad es que mediáticamente pasó por todas las televisiones, por todos los países y, bueno, la verdad es que fue muy notoria la noticia, pero todo tiene un porqué. El inicio fue con un libro solidario que se llama Relat Solidaris de la Sport y en el cual el padrino que teníamos durante ese año, que era en el 2016, era Luis Suárez, este futbolista tan magnífico que tenemos en el Club de Barça. ¿Qué ocurrió? Que fuimos a la presentación del libro y Candela nos acompañó. Y en la presentación del libro estaba también Luis Suárez y nos hicieron entrar en un reservado para poderlo conocer personalmente y hablar también con Candela. Y la verdad es que sucumbió con Candela, puesto que Candela es muy simpática. Y en la presentación, Candela y yo, como no sé si lo habéis visto en algún vídeo o en prensa, le pedimos expresamente que en el siguiente partido que pudiera, por favor, ya que marcaría un gol seguro, porque es un fantástico goleador, que pudiera hacer una crida, una llamada hacia la PKU, que es una enfermedad, como todos habéis dicho, minoritaria. Y así lo hizo. Aprovechando ese gol que marcó y levantando esa camiseta hacia Yo Apoyo PKU, eso nos dio el fantástico camino y recorrido internacional para que se movieran muchos hilos a nivel de investigación. Hemos conseguido, gracias a ese momento, a ese granito, pues poder ir a Estados Unidos. El año pasado estuvo Alfonso pues con médicos de allá para poder también enlazar investigación con el Hospital San Juan de Dios. Y este año estamos trabajando también el poder ir en junio, finales de junio, que hay un congreso, y poder también seguir trabajando el camino de la investigación y encontrar algún tipo de ayuda o mejora en el día a día de estos pacientes.
Y sin olvidar, el próximo día 22 de mayo tenemos aquí en Sitges una carrera
fantástico
solidaria. ¿Nos la explicas un poco cómo funciona?
Y tanto que os lo explico. Es más, seguro que todos vamos a estar allí corriendo, dejándonos la piel el 20 de mayo. Es un domingo. Y este año, como cada año, contamos también con muchas sorpresas. Ya sabéis que la carrera es a las 10 de la mañana. Para todos aquellos que quieran dejarse la piel, evidentemente hay trofeos fantásticos a la hora de llegar a la meta, a los ganadores. Y luego también hay muchas familias que, como sabéis, salen en bici, con carritos, los bebés, puesto que queremos que sea una jornada especial, lúdica, muy jovial, muy familiar. Y hasta la fecha lo hemos conseguido. Yo confío que este quinto aniversario de la cursa, Candela, que hará 5 años, pues también poder disfrutar todos juntos de un día muy alegre, en el cual nos puedan acompañar también pues colaboradores como hasta la fecha, que sabéis que nos han preparado desde degustación de comida PKU para que todo el mundo lo pueda probar, así como en uno de nuestros colaboradores, que desde el minuto uno nos tendió la mano, Casa Medier, que sabéis que también nos prepara unos super batidos y frutas para todos aquellos que tengan que reponer fuerzas. Y luego tenemos una serie de sorteos que todos conocéis, en el cual hay bastantes sorpresitas. Ahí os espero el 20 de mayo, ¿vale? Y seguro que lo pasaremos fantásticamente bien.
Estaremos allí, corrijo, el 20 de mayo, no
10
como
de
he
la
dicho
mañana.
Antes.
Sí, no pasa nada. Yo creo que un martes no vendremos, ¿eh? Nadie.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya servido para conocer un poquito más de esta enfermedad. Recordad, el 20 de mayo todo el mundo a participar en la carrera. Muchas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene.
¡Fantástico! Muchas gracias a todos.
Molt interessant.
Seguim amb el conte. Els nostres companys de quart han estat enregistrant diversos contes.
Avui toca escoltar el conte de l'enfadós.
Vinga, doncs.
Hi havia una vegada.
El conte de l'enfadós. Hi havia una vegada un home que es va trobar un cironet. El va posar dins del sac i va seguir el seu camí. Va arribar a un poble. Va sentir que tocaven les campanes de l'església.
Ja arribo tard.
Es va exclamar, va tocar a la porta d'una casa a costat de l'església per a poder deixar el sac amb el cironet.
Senyora, que li podria deixar aquest sac? És que se'n fa tard per anar a l'església.
Deixi'l darrere a la porta.
Va dir-li la senyora de la casa i se'n va anar corrents cap a l'església. Però en aquella casa on hi havia deixat el seu sac, hi havia una gallineta que es va menjar el cironet. Quan l'home va tornar a recollir el sac, va veure que el cironet no hi era i va dir...
Escolti, senyora, aquí no ja hi és el cironet.
Doncs home, és que veurà la gallineta...
Doncs el cironet o la gallineta o el cironet.
Ja n'hi ha prou pesat, prengui la gallineta.
I l'home va agafar la gallineta i la va posar dins del sac i va seguir el seu camí. Chino Chano va arribar fins un altre poble i també tocaven la campanada de l'església.
Ja arribo tard altra vegada. Hola, senyora, li podria deixar aquest sac?
Sí, home, és clar, deixi'l darrere de la porta. I l'home va marxar cap a missa.
Però en aquella casa hi havia un porquet que es va menjar la gallineta. Quan l'home va tornar a missa, es va trobar que dins del sac ja no hi era la gallineta. Parlant amb la senyora de la casa, va saber que a la pobra gallineta se l'havia menjat el porquet. Llavors l'home va repetir sense parar.
La gallineta o el porquet? La gallineta o el porquet?
Prengui el porquet, home, de la cançó de l'enfadós.
Va agafar el porquet, se'l va ficar al sac i va seguir el seu camí. Xino Xano va arribar fins a un altre poble. I ja hi vam ser altra vegada amb la mateixa cançó. Toquen a missa, deixa el sac amb el porquet en una casa, se'n va a missa i quan torna... El porquet no hi és. A la casa hi havia un bouet que s'havia menjat el porquet.
El porquet o el bouet? El porquet o el bouet?
Va repetir sense parar.
Doncs prengui el bouet, home de l'enfadós.
Quan va arribar al següent poble, altra vegada la mateixa història.
Que li podria deixar aquest bouet?
Deixa'l darrere del corral.
I l'home de l'enfadós se'n va a missa. Però en aquella casa hi havia una nena malalta que va començar a demanar a sa mare.
Mare, jo vull fetge del bou que no cou.
I tant va insistir que la mare li va treure el fetge al bou i li va omplir la panxa de pedres. Quan l'home de l'enfadós va tornar a missa, va recollir el bou.
Arribou, arribou. Què li passa a aquest bou?
La meva filleta està malalta i volia el fetge del bou que no cou.
I l'home pesat va començar a repetir.
El buet o la xiqueta, el buet o la xiqueta.
Prengui el pesat la xiqueta.
L'home la fica dins del sac i comença a caminar fins al proper poble. Quan arriba, es repeteix la mateixa història de sempre.
Ja arribo tard altra vegada.
I deixa el sac.
En aquella casa estava fent galetes de la mare d'ella.
Qui en vol una?
La xiqueta des de dins del sac li va dir.
Jo en vull una.
Llavors va veure que dins del sac hi havia una xiqueta. La van treure i va posar un càntir ple d'aigua. Quan l'home va tornar a la casa, es va posar el sac a l'esquena i va marxar. Quan encara no havia arribat a les afores del poble del càntil, es va girar i va començar a regalimar aigua. I l'home deia...
Xiqueta, no et pixis, que et tiraré al riu.
L'aigua no parava de rajar. Quan va arribar al pont, va tirar el sac a l'aigua i llavors va ser quan va veure que no era la xiqueta, sinó un càntil. I per avariciós, l'home de l'enfadós es va quedar sense res.
Després del conte, arriba l'entrevista.
Avui entrevistem a l'Àlex Casalot, que és el pare del Marc, l'Àlex i en Jan, tots ells companys de l'escola.
L'Àlex és metge i va venir a classe a fer-nos una xerrada sobre l'aparell digestiu.
Vàrem aprofitar que era a l'escola per fer aquesta entrevista que ara escoltareu.
Vinga, doncs.
Bon dia, estem a l'estudi de la ràdio de l'escola Miquel Utillo, entrevistant l'Àlex Casalots. L'Àlex és metge i ens ha vingut a parlar de l'aparell digestiu.
L'Àlex Casalots Casado va néixer l'any 1972 a Barcelona. Quan era petit, no li agradava jugar a futbol. Va anar a una escola de Barcelona que es deia Jesuïtes. Quan va acabar l'escola, va anar a viure als Estats Units d'Amèrica a estudiar. Va viure 2 anys. Quan va acabar l'institut, va tornar a Barcelona. Després va anar a la universitat i va escollir la carrera de Medicina. Després va anar a treballar a un hospital de Londres. Ara està treballant a un hospital de Sabadell i un despatx privat de família. És seriós però divertit. A casa fa moltes tonteries i és esportista. És alt i d'estructura ampla i forta. És moreno amb els ulls marrons, té el cabell llarg i de color negre. Li agrada jugar a tennis, nedar, jugar amb els seus fills i el sushi.
Com és que vas anar a l'institut als Estats Units?
Bueno, pues perquè quan vaig acabar el que abans era el tercer de BUP i volia aprendre anglès, pues vaig anar a fer el que abans es deia COU, el curs anterior a començar la universitat. Llavors vaig marxar als Estats Units i vaig aprendre l'anglès.
Per què vas escollir la carrera de Medicina?
Bueno, perquè sempre m'havia agradat molt estudiar el cos humà, m'agradaven molt les ciències naturals i perquè de totes les coses que hi havia era el que més m'agradava.
De petit, ja volies ser metge?
Bueno, de molt petit no, però ja quan ja tenia 14, 15, 16 anys, potser ja sí que veia que el que més m'agradava era ser metge, sí. Ja ho tenia bastant clar.
Quants anys vas estudiar per ser metge?
Pues mira, la carrera de Medicina són 6 anys, i després, un cop acabes la carrera de Medicina, t'has d'especialitzar. I això, amb la meva especialitat, que és anatomia patològica, jo soc patòleg, són 4 anys més, o sigui, en total 10 anys estudiant.
Quines són les malalties que intentes curar?
Pues com la meva especialitat es dedica sobretot al diagnòstic de malalties, desgraciadament veiem o diagnostiquem molts càncers i és la malaltia que es tindria que intentar curar o erradicar. I per això les investigacions moltes van a favor d'intentar entendre els mecanismes per les quals una cèl·lula que és normal es transforma en una cèl·lula cancerígena i fa el càncer.
Es poden curar?
Sí, es curen molts. Depèn de quin tipus de càncer i depèn del moment del diagnòstic. El més important és detectar un càncer quan estigui començant al principi de tot, llavors és molt més fàcil curar-lo.
Com és la teva feina a l'hospital?
Pues mira, jo arribo a les 8 del matí a l'hospital i jo la meva especialitat és una especialitat de laboratori i llavors pues, tot el que han operat els cirurgians o totes les mostres que ens envien dermatòlegs, ginecòlegs, uròlegs, etc., les estudiem macroscòpicament, després ens les tallen, les mirem al microscopi i anem fent informes de les malalties o les no malalties, perquè a vegades les mostres que ens envien són absolutament normals. I a part d'això, també fem comitès amb altres especialistes, amb els cirurgians, amb els que tracten el càncer, els oncòlegs, els radiòlegs, i tothom fem a vegades reunions per discutir els casos dels pacients més complicats.
Quantes hores treballes?
Pues treballo a l'hospital 8 hores cada dia, però després per les tardes, quan acabo l'hospital, continuo treballant en una consulta privada. O sigui, que treballo moltes hores cada dia.
Quan no fas de metge, fas alguna altra activitat?
Sí, a mi m'agrada molt fer esport. M'agrada molt nedar, m'agrada molt jugar a tennis, també m'agrada molt jugar a golfs, quan puc, i també estar amb la família i fer coses amb la Inés, la meva dona, i amb els meus fills.
I per acabar, ens pots dir una pel·li, un llibre i una cançó?
A veure, una cançó de Coldplay, segur. El Viva la vida. Un llibre, m'agraden molt les revistes científiques, per tant llegeixo molts articles de medicina. Però els llibres també m'agraden molt i ara mateix bueno, m'agrada molt El silencio, un llibre de Carlos Ruiz Zafón que es deia La sombra del viento. I què més faltava? Falta una pel·lícula, no? M'agraden les pel·lícules de suspens, de policies i d'investigar.
Fins aquí l'entrevista amb l'ex Casalots. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
2, 3, 4 de maig, els alumnes de primer i segon van de colònies amb Espinadell.
Dijous, 3 de maig, els alumnes de tercer fan un taller d'educació ambiental.
El 7 de maig, els alumnes de cinquè participen a la Cantània 2018. Aquest any es diu Partícules.
El dia 14 de maig, els alumnes de segon fan l'activitat. Què passa si enterrem les deixalles?
El dia 14, 15 i 16 de maig, els alumnes de tercer i quart van de colònies a la granja de Sant Esteve de Palautordera.
El dia 18 de maig, a plec sardanista infantil a l'Hort de Can Fals pels alumnes de quart.
El dia 18 de maig, taller de música i cinema pels alumnes de tercer.
El mateix 18 de maig, taller de música i Sitges per als alumnes de segon.
Per acabar el 18 de maig, els alumnes de quart fan un taller de cobla.
El dia 21, 22 i 23 de maig, colònies de sisè a Cala Canyelles.
El dia 24 de maig, activitat d'educació ambiental pels alumnes de tercer.
El dia 24 de maig, sortida de pas 5 a Cal Vilanova, Sant Marcel.
El mateix dia 24 de maig, a partir de les 10 del matí, venda dels productes de les cooperatives escolars.
El dia 28 de maig, el taller de segon. Què passa si enterrem les deixalles?
El mateix dia 28 de maig, sortida arqueològica al centre de Sitges.
El 29 de maig sortia arqueològica pel centre de Sitges pels nens de segon.
I finalment, sortida arqueològica dels alumnes de tercer pel centre de Sitges.
Ara seguim amb l'emprenedoria.
Moltes de les escoles de Sitges estan treballant en aquest projecte i en aquest programa ha vingut una altra escola.
Concretament, els alumnes de l'Escola Pia.
Perfecte, escoltem-los.
Zona dels emprenedors.
Give me
Avui entrevistem els emprenedors de l'Escola Pia. Tenim els representants de la cooperativa de Cinquè. Bon dia.
Com us dieu?
Ariadna.
Ivan.
Xavi.
Cira.
Andrea.
Gala.
I sou de la cooperativa?
MKE.
Per tant, tenim una cooperativa que es diu MKE. Quins productes elaboreu?
Vam fer un pot de decoració, un caça-somnis, un estuig que està fet amb una ampolla, un penja-fotos i una tassa per pintar.
Com esteu organitzats?
Estem organitzats en diferents departaments que són equip directiu, publicitat, disseny, comptabilitat, comunicació i màrqueting.
Quins càrrecs ocupem dins la cooperativa?
Jo ocupo comunicació.
Jo ocupo equip directiu.
Jo ocupo màrqueting.
Jo també ocupo comunicació.
Jo ocupo disseny.
Jo ocupo màrqueting.
En quin moment del procés us trobeu?
En el procés de muntatge.
Què és el que heu fet fins ara?
Ja hem escollit els noms, els departaments, els productes, etc.
Què us queda per fer?
Ens queda per fer acabar la producció, el bloc i la fira.
És fàcil muntar una cooperativa?
Bueno, ens costa una mica perquè som bastants, però en general és fàcil i divertit.
Creieu que el projecte d'emprenedoria és interessant?
Sí, és molt interessant per al fet de crear una empresa i estar tots junts.
Què és el que més us agrada del projecte?
Tot ens agrada molt, però ens agrada més fer producció, passar-nos-ho bé i fer el nostre càrrec.
I el que menys?
La veritat, ens agrada tot. Ens ho passem molt bé.
Doncs moltes gràcies i que tingueu molta sort.
Gràcies. Gràcies.
Ja que estem amb el tema de l'emprenedoria, els nostres companys de cinquè també estan treballant de valent.
Sí, ens han fet arribar un àudio dels logos anuncis de la cooperativa. Et poso el primer.
Cofer Kids, sempre brillants!
Què et sembla?
Bé, m'agrada.
I aquest?
Cofer Kids, sempre brillants!
Aquest també està molt bé.
Quin tries?
M'agraden els dos. M'ho poses molt difícil.
Ja m'ho diràs en acabar el programa.
Serà millor que anem enllestint el programa.
Per anar acabant, donem a pas als alumnes de cinquè que ens tenen preparats tres notícies ben estranyes i molt friquis.
Notícia curiosa.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a aquesta secció de les notícies friquis. Tenim aquí a la senyoreta Salma, el senyor Leo i la Laia, que tenen la... han de superar una mica les notícies friquis de l'anterior programa. En l'anterior programa vam escoltar coses molt estranyes i vosaltres teníeu el repte de veure si amb les vostres notícies friquis que heu trobat i que ara ens explicareu, a veure si això ho podem superar. Per on comencem? Per la Salma? Vinga.
Notícies friquis. José Ángel, el hombre que sale a correr en plena nevada sin camiseta, va a cumplir 75 años. Dice que sale a correr 4 kilómetros todos los días y lleva sin ir al médico 16 años. Su apodo es Dinamita porque había trabajado muchos años en la mina.
Carai, quina salut que té aquest senyor, Salma?
Sí.
Déu-n'hi-do, 16 anys sense anar al metge.
Sí.
Molt bé, molt bé. Ja m'agradaria tenir aquesta salut a mi també. Seguim amb el senyor Leo, que tenim aquí al costat també. I el Leo, a veure, de què ens parles tu? De què ens parlaràs?
El misterio del gran cráter de Siberia al que no se le puede poner fin. Cerca de la cuenca del río Yana existe un agujero en forma de renacuajo que no para de aumentar de tamaño. Tiene un kilómetro de largo y casi 100 metros de profundidad. Se trata del cráter Batacagaya.
Ja està? O tens més coses per dir-nos? Més coses. Doncs vinga, llegeix, segueix.
Para los científicos tiene muchísimo interés, ya que les permite descifrar cómo eran los climas del pasado y cómo estaban formados los bosques y fauna de esa zona. Pero a medida que avanza el cruje de la tierra, los nativos de la zona piensan que la puerta al inframundo se está abriendo.
Quina por, eh? Aquesta fa una mica de por, eh? Aquesta notícia. La puerta del inframundo. ¿Tens alguna cosa més per dir-nos, Leo?
Comenzó a formarse en los años 60 cuando se comenzó a talar el bosque. La tierra se hundió y el proceso se aceleró por el ascenso de las temperaturas en los últimos años. Las grandes inundaciones ocurridas en 2008 aumentaron su tamaño.
Molt bé, amb aquesta notícia. Déu-n'hi-do. I per acabar, la Laia també té una notícia que ens vol explicar. Com estàs, Laia?
Bé, molt bé.
Així, molt bé. Doncs estàs preparada?
Sí.
Doncs vinga, tu mateixa, quan vulguis.
Jo us vaig explicar les coses rares que a vegades deixen als hotels, com per exemple una urna de cendres, un rellotge despertador, un boli de luxe, les claus d'un cotxe, una sogra, no sé, aquestes coses molt rares.
Sí, la gent és una mica despistada, eh?
Sí.
Jo una vegada, jo em vaig deixar... Jo també soc molt despistat. Una vegada em vaig deixar un iPad. I la persona que va venir després a l'habitació el va agafar i el va començar a investigar i ens va trucar. Ens va trucar dient que ens havíem deixat l'iPad. Eh? Hi ha molt bones persones a vegades. Eh?
Sí, a vegades algú se'ls queda.
Ah, però sí, clar, hi havia aquest risc que se'l quedés. Alguna cosa més ens vols dir?
No, ja està.
Ja està. Leo, Salma... I Laia, moltes gràcies. Adeu.
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 La notícia curiosa.
Bé, això ja s'ha acabat.
Ens tornarem a trobar a finals de maig.
Un moment, ens deixem la cançó del mes.
És veritat. Aquesta vegada ens la proposa el Manel.
Ara sí, adeu. I recordeu que el proper programa serà el darrer magazín de la temporada de l'Hora de l'Utrillo.
Amb més seccions.
Adeu a tothom i gràcies per escoltar-nos.
Bona tarda, Manel. Ens proposes una cançó per acabar el magazín, sisplau?
Oh, i tant. Mira, avui us proposo una cançó d'un grup que va desaparèixer ja fa molts anys, es diuen el Roxy Music, que va ser un grup de rock que va existir durant la dècada dels anys 70, eh? I us proposo una cançó que es diu Oh Yeah.
Gràcies.